Som-hi, ara que ja tenim el programa en marxa, és moment d'encarrilar la primera de les qüestions que els volem explicar aquesta tarda de divendres. Un minutet i seran en punt un quart de cinc. I tal com els avançàvem just fa una estona, avui ens visita l'alcalde de Montblanc. Avui que precisament es commemora el segon aniversari de la riuada del Francolí, aquell fatídic 22 d'octubre que va suposar nombrosos danys materials i també la pèrdua de vides humanes. Un tràgic episodi que de ben segur molts de vostès recorden per les imatges esfereïdores que es van poder veure i perquè, més enllà dels costos materials irreparables, va provocar la mort de 6 persones, dues de les quals encara es troben desaparegudes. Han passat 2 anys, però encara ara s'arrosseguen les conseqüències d'aquell desastre, perquè, entre altres coses, algunes de les infraestructures malmeses són per reparar o perquè les ajudes promeses per les administracions no han arribat. Josep Andreu, alcalde de Montblanc, molt bona tarda i benvingut una vegada més al carrer Major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Com està?
Bé, bona tarda, aquí del carrer Major.
Quan pensen el que passava fa 2 anys a Montblanc, a l'Espluga, a Vilaverd, a la Conca de Barberà, en general, què li ve al cap?
Una sensació absoluta d'impotència, de veure com la naturalesa a cops no té límits, que rebassa tot el que es troba per endavant i de que esdevé una nit tràgica com aquella de el 23 de novembre del 2019.
2 anys després d'aquell desastre, ens enganxaria més preparats una riuada com aquella? Recordem que va servir per obrir el debat sobre l'estat de les lleres, de quina havia de tenir la competència, de l'aposta pels parcs fluvials entesos com a zones inundables, d'anar contra natura en un moment de canvi climàtic.
Bé, jo no sé si 2 anys després ho sabríem fer millor. El que sí que és cert és que l'Agència Catalana de l'Aigua va encarregar un estudi a un catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, el senyor García Pide, i les conclusions d'aquest estudi és que no hi van haver inundacions per la pluja caiguda, sinó que la pluja caiguda el que va fer és arrastrar tota la vegetació que havia omplert les lleres i que aquesta vegetació en cada pont, començant pel pont després del riu d'Abella i el terme de Vimbodí, després el pont els dos ponts de l'Espluga, després el pont de Bolobi, després el pont Pell, el pont Nou, el pont de la Via, van fer una acumulació de vegetació que van fer embassaments i que això d'aquí és el que va provocar aquests nivells d'aiguat tan alts. El pont Nou de Montblanc hi ha el nivell de senyalat, el nivell que va arribar a l'aigua el 1994 i el que va arribar el 2019, i clar, és molt més alt el del 2019. El que sí que és cert i reflexa aquest informe és que si les lleres haguessin estat netes, com estan actualment després de la riuada, que la tragèdia que vam tindre seria molt més inferior. I això aquí és una responsabilitat, i la responsabilitat en aquest moment de tindre les lleres endreçades és ni més ni menys que de l'Agència Catalana de l'Aigua.
I en aquests 2 anys s'ha endreçat la llera després del pas d'aquests aiguats? Perquè, com apuntàvem, va significar també en alguns moments el desplaçament del llit del riu d'un lloc a un altre. Tot això després convé tornar-ho a posar a lloc. S'han pogut recuperar aquestes fites que assenyalen per on passa el riu? S'ha pogut mantenir net aquest espai fluvial en cas de futures riuades?
Bé, el que va endreçar va ser la riuada, no va necessitar de cap notari, el que passa que bueno, ja ha començat a créixer una vegetació que fins al moment no és una vegetació intensiva, és de canyes i de matorral, però el que sí que hem de procurar és que no es deixi créixer aquesta vegetació, que suposo que des de l'arribada de Santa Tecla el 1874, doncs durant 170 anys va créixer la ribera i es va accentuar molt més ara que ja no hi ha ni ramats, ni pastors, ni deixen tallar un arbre del riu, la mateixa aca, és que no te'n deixa tallar cap. I que això, aquí tindrem que fer una nova cultura de l'aigua i dels rius, perquè això d'aquí un segle no es torni a produir.
Una tragèdia com aquella també va significar un esclat de bones accions, d'altruisme i de voluntariat, d'una altra riuada, en aquest cas solidària. La riuada del Francolí també va servir per fer palès que en mals moments hi ha molt bona gent, alcalde.
No, això és evident, En tots els pobles de la Conca, els pobles més afectats, doncs es va produir aquest voluntarisme, aquesta solidaritat en els moments difícils, aquest treure l'ànima i el cor quan hi ha necessitats de solidaritat entre els veïns afectats, i jo crec que tots els alcaldes això ho volem remarcar, que hi va haver aquesta explosió de generositat, d'anar a treure el fang dels veïns afectats, d'organitzar mil coses, però que això no és suficient, Vull dir, la realitat és una altra. La realitat és que tots els decrets que hi havia sobre els particulats afectats, si no tenien assegurat, doncs han sigut molt, molt, moltíssim restrictius. Tenies que complir unes bases que quasi ningú ha pogut complir, a part dels que tenien una assegurança real sobre els seus immobles, i que a nivell d'administracions, concretament dels ajuntaments, doncs després de 2 anys encara no tenim una declaració definitiva, i que per tant al cap de 2 anys encara no han pogut actuar, a part del que vam fer d'emergència en els moments, les setmanes, els dies posteriors a l'arribada, que va ser netejar les lleres dels rius, els ulls dels ponts, però que no hem pogut reparar res, perquè encara no tenim la resolució definitiva d'aquest procés tan complicat d'emergències, que durant un temps tenim que rendir comptes dels projectes de restauració al govern central, que això va durar des del dia de l'arribada, el 23 d'octubre del 2019, sí. I que es va acabar la part estatal el 20 de gener del 2020, i que del 20 de gener del 2020 ho hem tingut que fer la repetició exacta de tot el que vam fer amb la subdelegació del govern, i llavors ha sigut ja responsabilitat de la Generalitat. El 10 de setembre...
Senyor meu, què pot haver passat, però? Com és que encara estan així? No sé si els han donat alguna explicació davant d'aquest endarreriment tan gran i d'aquesta emergència que vostès pateixen des de fa 2 anys. No sé si això és culpa de la pandèmia o quina excusa els han posat.
No, el tema està és que fa molts anys hi va haver una reclamació per part de la Generalitat de que la competència sobre zones catastròfiques tenia que passar del govern central a la Generalitat. I així ens ho va dictaminar el Tribunal Constitucional. Però va quedar d'una forma tan enferrugosa que primer té que passar per l'Estat, després l'Estat té que transferir a la Generalitat i després també té que regular la Generalitat. I això és un fracàs absolut. També hi ha un altre element, que és que el decret de zona catastròfica el van voler allargar fins que, com que hi va haver la Dana, que va ser l'abril del 2020, doncs nosaltres vam passar 5 mesos que si haguessin fet només per la Conca de Barberà, doncs ho haguéssim avançat, però com que ens van ajuntar amb la Dana ja van perdre 5 mesos. Ja dic, el 20 de desembre de l'any passat va passar del govern central a la Generalitat, el 10 de setembre va haver la resolució provisional, que vam tindre temps de legal fins al dia 23 de setembre, i ens diuen que el dia 26 d'octubre, o sigui, 3 dies després de del diumenge, o no, 2 dies, vull dir, o 4 dies després d'avui, es reunirà la ponència de la Generalitat, i que creuen que, com que només falta l'informe jurídic, el dia 2, 3, 4 de novembre ja faran la resolució definitiva. Llavors, amb la resolució definitiva, tots els pobles que estem afectats podrem començar a fer les licitacions, i tindrem tot aquest any i tot l'any que ve per fer les obres, però aquest és un sistema que no pot ser, que no pot ser que en una qüestió d'urgència estem 2 anys a començar les obres, o 2 anys i uns mesos a començar les obres, i que estem 3 anys a reposar tot el que hi havia, no? I jo no ho dic ja per naltres, perquè després de tant de temps i de tantes trucades, quan ens han dit que això aquí resoldria d'aquí 15 dies, ja estem contents. Ho dic perquè, doncs, la gent del Canà, la gent que es pugui veure afectada, que es té que canviar aquest sistema. No pot ser que estiguem 2 anys. I hi ha llocs com el Pont Vell que l'hem pogut solucionar perquè no es va trencar cap arcada i hem posat unes valles provisionals, però tenim qüestions com...
De fet, aquí volia anar, alcalde, perquè segurament que els oients que ens escoltin des de qualsevol indret del Camp de Tarragona i hagin visitat Montblanc aquests 2 últims anys s'hauran adonat que on és més evident que passa alguna cosa és el Pont Vell, aquest pont romànic, tot un símbol de la vila i que continua malmès, però tenen altres infraestructures per arreglar. Com es faran totes aquestes intervencions un cop tinguin ja les obres licitades i, per tant, ja amb un pressupost o amb unes ajudes assegurades puguin començar a treballar sobre el terreny?
Bé, aquí hi ha la dificultat, Jo també voldria fer esment, que Montblanc som el poble més perjudicat també per una qüestió d'atzar, perquè posem a l'Espluga, un pont és de la Generalitat, que ja han actuat, i l'altre pont és de la Diputació de Tarragona. En canvi, Montblanc, tots els ponts que es van ensorciar són del municipi de Montblanc, Llavors, tenim una altra qüestió, que és que quan ens hi puguem posar, que serà doncs, a finals de novembre o primers de desembre, doncs hi ha sobretot 3 projectes, que és l'entorn del Pont Vell, que és la passarel·la del Molí del Pas i que és el Pont de Bolobi, que estarem en ple hivern quan el riu Francolí baixa més i que tenim que fer estreps i pilars per sota del nivell freàtic i que això, fer-ho ple hivern o fer-ho en els mesos que hi poden haver riuades no és aconsellable, que segurament doncs, aquestes obres tindrem que fer que els estreps i els treballs de fonamentació dels estreps i dels pilars es comencin el mes de març, quan ja ens assegurem que anem cap a l'estiu, i que possiblement doncs, duraran fins a un o 2 mesos, que és el límit que tenim abans del cap d'any.
Alcalde, més enllà d'aquests danys a nivell públic, alguns encara per reparar, com ara bé apuntava, a nivell particular, quin és el sentiment? Les famílies que van quedar més afectades amb les seves propietats s'han pogut refer i ho han fet de bon grat? Perquè de vegades que el lloc on hi havia una paret no te la deixin tornar a aixecar, això fa que tingui cert malestar aquella persona, perquè realment pot reficar casa seva, però no com la tenia.
Bé, però Aquest és un tema, el que puc dir és que generalment els particulars que no ho tenien assegurat i de les ajudes que ens van prometre, molts pocs hi han accedit, eh? Molts pocs hi han accedit. I després hi ha una altra problemàtica, que és, doncs, a veure, a l'ACA després de la riuada, quines són les directrius que ha donat, no? I en aquest transcurs de temps, doncs, l'ACA ha tingut posicions molt diverses, no? En moments ha dit que el que s'havia d'enderrocar només se podia... el que la riuada havia enderrocat, perdó, només se pot substituir per valles cinegètiques, i que el que estava en situació de terreny rural, doncs molts cops aquesta era una situació molt problemàtica perquè s'havien aixecat, doncs, com a moltes lleres dels rius, doncs, cases de pagès, d'una forma, diem, amb permisos molt precaris, no? I clar, amb això d'aquí l'ACA també té la seva autoritat, i després, doncs, hi havia zones urbanes que hi ha un pla que són urbanes i que els seus plans urbanístics, doncs, diuen el que es pot fer i el que no es pot fer. I nosaltres, des de l'Ajuntament de Montblanc, hem impulsat les modificacions del Pla General i del Peri de Montblanc perquè es pogués refer el que hi havia. Però aquest és un procés que és... bueno, té que seguir el seu curs legal, i a cops, doncs, la Comissió d'Urbanisme ens diu una cosa i a cops ens diu que no pot ser.
Són en punt 4:45 de la tarda, alcalde, i aprofitant la seva visita, nosaltres li volem preguntar també per d'altres qüestions. Hem fet coincidir avui aquesta entrevista amb els 2 anys de la riuada del Francolí, però no podem passar pas per alt que vostè ara mateix es troba en minoria al govern de l'Ajuntament. Quina és la relació que mantenen a dia d'avui amb l'oposició? Com es troben de salut ara mateix al consistori? Després, sobretot, li faig aquesta pregunta, que hi haguessin certes tensions entre l'equip de govern i la bancada de l'oposició en el darrer ple del consistori, precisament per la situació econòmica.
Bé, ahir mateix hi va haver una reunió per veure què fèiem amb les ordenances, en què hi havia tots els grups. Jo tinc que dir que la situació econòmica de l'Ajuntament de Montblanc és una situació que no negaré que està desordenada, i que alguna responsabilitat deu tindre el que va ser regidor de Hisenda durant 2 anys i 2 mesos, i que és una situació que és perfectament reconduïble. El deute que teníem fa uns dies a llarg plaç de l'Ajuntament de Montblanc era sobre un 24% del pressupost ordinari. Ara que farem una operació que és la que ens permet tutela financera de la Generalitat del Pla de Sanejament, que també alguna responsabilitat i deu tenir l'antic regidor d'Hisenda, ens pujarà a una situació de que tindrem un deute sobre el pressupost ordinari del 34%. Jo estic segur que molts ajuntaments brindarien de només tindre un deute sobre el 34% de la situació ordinària. Però, a més, doncs, tinc que dir que precisament ahir es van obrir els sobres d'una subhasta d'un terreny industrial de l'Ajuntament de Montblanc, que d'una hectàrea, d'una parcel·la de 9.700 metres, i que es va adjudicar la millor proposta que hi va haver, que va ser l'empresa Hormipresa, sí. I que, clar, vull dir, per un cantó ens ha reportat 470.000 euros a les arques de l'Ajuntament de Montblanc. Però també vull dir que aquesta no és la nostra alegria, sinó de que clar, hi ha un nou projecte industrial a Montblanc que diversifica doncs, el component que teníem del metall, i que esperem doncs, que en aquests moments doncs, que el sector del metall, bàsicament automobilístic, tingui doncs, unes certes dificultats, doncs vingui una empresa que creiem que generarà, sobretot, a més dels diners que hagi portat a l'Ajuntament, doncs una nova activitat que crearà llocs de treball, no?
Alcalde, en aquest darrer ple de la corporació, els grups de l'oposició van denunciar que hi havia més d'un milió d'euros en factures pendents de pagar. Això potser és una situació una miqueta més que desordenada, com vostè apuntava.
Sí, és cert que no complim el radi de pagaments del dia de 60 dies, però bé, ja dic, fins al 6 de juliol aquí va haver un regidor que se n'en cuidava de tot això. Ara jo he agafat el tema de la Conselleria d'Hisenda i doncs, estem parlant i a punt de tancar unes operacions creditícies amb diversos bancs i jo li asseguro que tancarem l'any 2020 havent pagat totes les factures excepte les del mes de novembre i les del mes de desembre i que resoldrem, com li he dit, tot el tema aquest del deute de l'Ajuntament de Montblanc amb el qual ens ha ajudat aquesta venda d'aquesta parcel·la de l'Ajuntament i també dient que pel 15 de febrer pel 15 de novembre CIMALCE té la finalització d'apliques per un concurs de la venda de 20 hectàrees del polígon logístic de Montblanc que això d'aquí doncs, no immediatament però en l'any pròxim pot significar uns ingressos molt forts per l'Ajuntament de Montblanc. Però aquest no és el tema, és que Montblanc i la Conca de Barberà, Montblanc estem anivellats, ni guanyem ni perdem habitants, però la Conca de Barberà, des del 2007, quan va venir la crisi fins actualment, han perdut 1.700 habitants, que això aquí representa un 8,5% de la població, i que necessitem un revulsiu industrial per fer que Montblanc torni a tindre una activitat econòmica amb la construcció. Des del 2007 l'activitat de construcció de cases individuals o de pisos ha estat molt baixa, amb un sorografame pla, però a veure si aconseguim capgirar aquesta tendència i podem fer, no que cresquem ni molt menys, ni un 5 o un 7% com creix el Tarragonès, o un 6% com creix el Baix Camp, o l'1,8% com creix l'Alt Camp, només que ens puguem mantenir, que és el que voldríem, no perdre els 20.000 habitants.
Alcalde, estem fora de temps, però abans d'acomiadar-lo li he de demanar que de manera molt breu em faci res, 5 cèntims de com estan les relacions que mantenen ara mateix per poder ampliar l'equip de govern. Arribaran a bon port i quan creuen que això podria ser possible? Li demano que sigui molt breu, si us plau, perquè tenim la següent trucada en espera.
Bé, jo crec que tan poc temps no puc precisar-ho, jo crec que tot dependrà una mica de com vagin els temes de CIMALCE i jo crec que això que és una qüestió que tindríem que plantejar dintre d'un mes o dos mesos.
doncs estarem en contacte i segur que els companys de Ràdio Montblanc ens posaran al dia de totes aquestes relacions, de totes aquestes negociacions, i tindrem noves oportunitats per poder parlar novament amb vostè. Josep Andreu, alcalde de Montblanc, un plaer un cop més haver pogut conversar al carrer Major de les Ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda, que puguem començar aviat la restauració de tot allò que la riuada del 2019 va devastar.
Esperem-ho, que vagi molt bé, alcalde. A reveure.
A reveure. Adéu.
6 minuts i seran en punt 3 quarts de 5 de la tarda. Moment d'analitzar l'actualitat, moment d'analitzar també les paraules del senyor Andreu en companyia els divendres de la gent de les nostres emissores, de la gent que passeja cada tarda pel carrer Major. I en aquesta ocasió hem de saludar, com segurament molts de vostès s'esperen, el director de Ràdio Montblanc. Pepe Ardila, a l'altra banda del fil telefònic, molt bona tarda, molt bon divendres.
Hola, bona tarda.
Escoltàvem les declaracions de Josep Andreu, l'alcalde de Montblanc. Ara en torna la situació política que es viu al consistori, però avui l'excusa que ens ha portat a conversar amb ell una bona estona ha estat aquest segon aniversari de la riuada del Francolí. Pepe, 2 anys després, quin és el sentiment, quin és l'esperit que es viu a Montblanc, a la Conca de Barberà? Hi ha encara aquella germanor de paraigua blau cel que vam poder veure en el moment més àlgid de la tragèdia?
Jo crec que ara, 2 anys després, hi ha un sentiment una mica de decepció, no? Perquè aquelles ajudes que els polítics van prometre, aquelles ajudes que els polítics l'endemà van venir a Montblanc, es van passejar per Montblanc diversos dies de representants polítics de l'Estat i de la Generalitat, van prometre totes les ajudes i han passat 2 anys i no ha arribat pràcticament cap ajuda a Montblanc. 3,5 milions d'euros previstos, no n'ha arribat cap. L'Ajuntament encara no ha pogut tirar endavant les grans obres perquè no té aquests diners, però més enllà de l'Ajuntament, també aquesta setmana, no?, parlàvem amb veïns i ens deien que la lletra petita de les ajudes és tan sumament difícil de complir que, vaja, molts han hagut de refer casa seva amb recursos propis perquè no han pogut optar pràcticament a cap ajuda, no? I era un sentiment com de desemparats, de decepció, que s'ha hagut que realment els estarien després de la riuada i han passat 2 anys i al contrari, no tenen el sentiment que ningú pràcticament els ha ajudat.
I Pepe, jo avui començava l'entrevista a l'alcalde preguntant-li si 2 anys després d'aquell desastre ara estaríem més preparats per una riuada com aquella, per tot el debat que es va obrir just després, és a dir, l'estat de les lleres, la competència, els parcs fluvials, les zones inundables, el manteniment, el canvi climàtic, seria diferent ara?
Jo crec que, d'una banda, és evident que seria diferent d'una banda, perquè si passés, per exemple, aquest any una altra vegada, tots aquells rius, tots aquells arbres, els més de 43.000 arbres que després l'ACA va quantificar que es van portar a la riuada, aquests arbres ja no hi són, les alleres estan molt més netes. No és cert que hi ha molta gent amb terrenys propers al riu que abans de la riuada no els permetien tallar cap arbre i que ara els hi han permès fer-ho. Jo crec que ha de servir per canviar una miqueta la política, no?, de neteja dels rius i de les lleres, i que més enllà, que és evident que s'ha de conservar la flora i la fauna, s'ha de conservar tot l'entorn, hem de poder conviure amb això, no? Jo crec que d'això sí que n'haurem après. Ara és evident que el paisatge, aquesta setmana, per exemple, fèiem imatges amb dron de com està tot el curs del riu, que va, ha canviat molt respecte a fa 2 anys, la vegetació s'ha tornat a fer pas, però és evident que tots aquells arbres, aquella gran quantitat d'arbres que van fer taponar alguns dels ponts del pas del Francolí ja no hi són, no? I per tant segurament actuaria diferent.
Pepe Ardila, company de Ràdio Montblanc, gràcies per acceptar la trucada del programa. Un plaer, com sempre, poder conversar amb tu en directe pel carrer Major. Que tinguis un molt bon cap de setmana.
Que vagi molt bé. I jo em sumo que deia l'alcalde, que espero que puguem explicar en els propers mesos que aquests diners finalment han arribat, que les obres poden començar, que podem recuperar tot l'entorn del pont vell a Montblanc, que vaja, ara fa fins i tot una mica de llàstima passar-hi amb aquelles valles que hi ha. Esperem que en els propers mesos nosaltres també ho puguem explicar.
Escolta, ens manteniu al dia. Sabem que ho fareu i no ho sé, no sé si hi haurà inauguració o es tallarà la cinta del pont, però la gent de Carrer Major podríem pujar també a Montblanc a fer el programa.
Perfecte, em sembla bona idea.
Que vagi molt bé, Pepe. A reveure.
Adéu.